I preparats per tancar programa d'aquest dimarts al Sempre amb tu, encetem el nostre espai de Naturalment. Avui amb la companyia de Xavier Solen. Xavier, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Explicarem a l'informatiu que d'aquí 10 dies s'alliberaran samarucs a la llacuna de l'Estany. Per tant, sí. És bona notícia això en l'àmbit?
És molt bona notícia, és molt bona notícia. És la culminació, no vull dir culminació perquè tampoc aquests projectes no tenen un final. Hasta que no veus com s'estableix la població, la durabilitat, com evoluciona tot això, no pots dir ja hem acabat, ja hem tancat el projecte perquè hem alliberat els peixos. Això no és així. Després s'han de fer estudis de com evoluciona tot això. Però sí que és veritat que és una alegria i una satisfacció veure com uns projectes com aquests pues, van agafant forma, van agafant la seva dinàmica pròpia de l'inici de la idea i veure com aquests hàbitats nostres, el nostre municipi, són part de la nostra riquesa i que, a més, s'engrandixen en el fet de poder tindre aquestes espècies que estan en perill d'extinció. I això, igual que els municipis que fan bandera a Andalusia perquè formen part de Doñana, perquè tenen els links i pues, nosaltres també és part del nostre patrimoni, part de la nostra bandera, i bueno, això és una satisfacció a nivell personal i naturalment a nivell laboral.
I tant. Avui per això no parlarem d'aquest assumpte, que ens donarà temps per a parlar, sens dubte, també, i podrem abastar-ho, però sí que parlarem de peixos i en general, no només del samaruc, que aquí no entra justament en aquest tema que avui centrarem, perquè un estudi del CSIC, del Centre Superior d'Investigacions Científiques, també de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona, ha fet un estudi important en el qual determina que des de fa 60 anys, podríem dir quasi 70 anys, doncs la biomassa a tot el que és la zona mediterrània ha anat reduint-se importantment, més d'un 30%. En parlarem perquè justament podríem dir que a poc a poc la nostra mare es va quedant sense peixos?
Sí, bueno, peixos és el que nosaltres veiem, ¿vale? És el que percebim. Però realment, abans dels peixos, hi ha altres organismes que ens indiquen tot això, no? I veure que els peixos estan disminuint, perquè els peixos, la gran majoria, actuen com a depredadors, veure que les poblacions de peixos estan disminuint, pues, ja és un indicador clar que alguna cosa està passant. I aquesta algo, bueno, és veure quines conseqüències pot tindre.
Veiem quin és el principal causant d'aquesta davallada o quins són els causants d'aquesta davallada, tot seguit al Naturalment. La biomassa, ara entenem que és aquest concepte de biomassa, que la tenim molt clara en l'àmbit de fora del mar, ara veurem què és el que hi ha dintre del mar, s'ha reduït a la conca mediterrània en un 34% des del 1950, segons un estudi, com dèiem, coordinat pel Centre Superior d'Investigacions Científiques. El principal responsable, apunten, és la menor productivitat del fitoplàncton, que és la base, precisament, de la cadena tròfica. Resumim-ho, ho ampliem-ho, ara,
sí, de fet,
Xavi.
Sí, comencem pel terme biomassa, que perquè la gent ens entengui és la quantitat de matèria viva que hi ha en una superfície determinada, o sigui, ja sigui amb un metro cúbic d'aigua o amb una superfície plana, amb un metro quadrat, és la quantitat d'organismes, no només animals, sinó també vegetals, que conté una superfície determinada, un metro quadrat, un quilòmetre quadrat, en el cas dels líquids, no? Un cubicatge, quina quantitat d'organismes vius existeixen en aquell espai. Clar, estem parlant que hi ha hagut una reducció del 34% des del 1950. Pensem que el Mediterrani té moltes influències, és un mar tancat, és un mar tancat, obert per dos llocs, no? Però que la seva capacitat d'intercanvi d'aigües és molt limitada. Si no recordo malament, estudis diuen que l'aigua del Mediterrani se renova cada 400 anys. Si parlem a nivell geològic, 400 anys és no res, és un dia nostre, però a nivell d'activitat humana i de recuperació dels ecosistemes, 400 anys doncs és bastant, no? És bastant. I sí que és veritat que hi ha moltes pressions, hi ha molts factors que influencien directament al mar, i de forma indirecta, això hem de ser molt conscients. De forma indirecta el mar s'està influenciant moltíssim. El 80% dels plàstics que trobem al mar prevenen d'en terra. Això ho tinguem-ho clar, no hi ha ningú que es dediqui a les platges a anar a tirar plàstics i demés. Sí que hi ha, sí que hi ha. Hi ha un tant percent de gent que, malauradament, quan va a la platja, tira el seu plàstic, la seva punta de cigarreta i tot això. Però el 80% dels plàstics que trobem a la mar venen en terra. I és un exemple clar del nostre poble. Quan plou, què passa? Quan hi ha mestral, què passa? Bossa de plàstic que hi ha al carrer, bossa de plàstic que fa cap a la mar. I això és un contaminant, ara mateix, dels més problemàtics que poguéssim tindre al mar.
De fet, és un dels problemes. Les illes de plàstics es veuen, per tant, és un dels elements que m'hi han parat diverses vegades al Naturalment. Però entenc que aquí també hi ha més factors. És a dir, i que s'entengui, potser en el passat el desconeixement dels factors que podrien vindre en el futur, i quan dic passat parlo de fa possiblement un segle, clar, també hi havia una sèrie de pesqueries que potser no estaven controlades o no estaven regulades com sí que ho estan ara, i evidentment ara el sector pesquer doncs amb això és responsable i és el primer també en aquest sentit que es posa doncs a la bandera de conservar el medi marí. Però sí que pot ser una de les qüestions, a part de la contaminació, també és potser el gran auge de pesques que hi ha hagut. Aquí apunta sobretot a la zona més occidental de la conca mediterrània i també a la part del mar Adriàtic. Per tant, podríem dir que l'explotació pesquera no és que en tingui la culpa, però té una part de culpa, sobretot derivada de temps passats. No?
Mira, això es resumeix en uns conceptes tècnics. Són factors antropogènics estressants. Els factors antropogènics estressants són tots aquells que causen un perjudici de forma directa a l'ecosistema. Naturalment, la pesca té una acció directa a l'ecosistema marí, però no perdéssim de vista dos coses. Una, la pesca és un motor econòmic que està sustentant el nostre poble, els pobles del voltant i tots aquells pobles que es mantenen d'això i totes aquelles famílies que viuen d'això. I no perdéssim de vista que moltes vegades s'assenyala la pesca com a principal culpable de pèrdua d'ecosistemes i tot això, que no direm que no, ojo, qui m'estigui sentint que no digui no, és que Javi diu que no és culpa de la pesca. Tots n'hi tenim part de culpa, tots tenim part de culpa. Per què? Perquè la contaminació ha jugat un paper molt important a la influència d'aquests ecosistemes. Tots coneixem les madraves que hi havien plantades aquí. Com van desaparèixer les madraves? Les madraves van desaparèixer quan als anys 60 es va establir una forta indústria que, naturalment, a l'època no tenien mitjans perquè aquelles aigües sortiessin depurades després de passar per la seva indústria, i aquesta contaminació va influenciar el medi marí. Les tonyines van agafar i van variar la seva ruta migratòria. Dit a grans trets i sent molt atrevit el que estic dient, i tot això a la llarga té unes conseqüències, i aquestes conseqüències ara les estem vivint. Les barques no agafen sardina, no agafen saitó i no agafen peix blau. No, és que això és culpa d'allò. No podem dir que hi ha un factor que influencia directament a l'aparició o no d'una espècie. Aquí estem veient que el fitoplàncton està desapareixent. El fitoplàncton és la base de la cadena tròfica. O sigui, la base, el puntal, és, si féssim la piràmide típica que tots coneixem, no? La piràmide dels depredadors, doncs veiem que la base és el fitoplàncton. Després vindria el zooplàncton, o sigui, els microanimals que s'alimenten d'aquests microorganismes vegetals. I després ve els consumidors primaris, que són els que s'alimenten del zooplàncton. Clar, si ja falla la base, si aquesta base ja comença a fallar, vol dir que tot l'edifici, tot el que és aquesta estructura, acabarà caient. I ja estan veient les primeres conseqüències. O sigui, els primers animals que s'alimenten de zooplàncton, que ja s'ha alimentat del fito, ja estan desapareixent, ja estan davallant les seues poblacions, ja han migrat a altres llocs. I això no només és de dir, no, és la contaminació, és la sobrepesca, és un conjunt de factors. Pensem que estem a l'època del canvi climàtic.
Clar, aquí està el tema, no? No només és és un dels factors, contaminació, sobrepesca, però també augment de la temperatura global.
Correcte.
A nosaltres un grau és un grau, però en certs espais, clar,
pensem que
el fitoplàncton, evidentment, és molt.
Clar, al mar se produeixen fenòmens que es coneixen com a termoclines, que són barreres de temperatura, barreres que en altres possiblement no podríem ni percebre, però pensem que els peixos són animals que regulen la seva temperatura, són animals de sang freda, que regulen la seva temperatura en funció de la temperatura ambient, però sí que es mouen dins amb uns rangs de temperatura, o sigui, el moviment, no? De 10 a 15, pues, hi ha unes espècies que es poden moure dins amb aquests rangs. De 15 a 20, hi ha unes altres espècies. Si aquestes temperatures de la mar varien o es mantenen amb unes temperatures durant l'hivern, moltes poblacions de peixos se veuen desplaçades. Què mos passa a l'estiu? Aquells estius tan calorosos que a 4 metres de fondària l'aigua encara està a 20 graus. Pues passa que disminueix l'oxigen i els peixos el que fan és marxar. Per què? Perquè la temperatura no és idònia per ells. Llavors marxen cap al fons en busca d'unes temperatures més fresques i més contingut d'oxigen. I això passa a nivell global. Les termoclines són barreres físiques que moltes vegades impedeixen les migracions verticals dels organismes marins, fitoplàntons o plàncton, cavall, aceitó i demés. I llavors, aquestes barreres fan que se desplacin les poblacions.
Se moguin i que, evidentment, després no estiguin allà al seu lloc on habitualment hi eren. De fet, en l'àmbit d'aquest estudi en què ha fet... De fet, des de la passada dècada o des dels 90 és que quan s'estan fent estudis molt exhaustius sobre el tema de la biomassa al Mediterrani, perquè anteriorment es buscaven dades, diguem-ne, molt genèriques i que no recollien més en propietat aquesta qüestió, i de fet això ha permès tindre unes dades molt més, entre cometes, precises, i que evidentment localment cada zona, cada regió té unes característiques,
correcte.
Però en l'àmbit de les costes, de les conques, hi ha en aquest sentit molta més precisió. I, per exemple, explica que es veu una caiguda de la presència de peixos que alimenten altres peixos en un 34%, o fins i tot aquests que viuen al fons marí en un 14%. I, en canvi, sí que veuen l'augment d'invertebrats en un 23%. També hi ha un canvi aquí, pot ser?
Sí, és el que diem.
De peixos que hi ha a la zona, no pas de població. Entenem de peixos que es mouen per la zona.
Sí, el que tu dius, a nivell local les coses són molt canviants. Perquè ens podem trobar aquí, per exemple, que ens està desapareixent la pesqueria de sardina xaitó, però unes milles més cap allà, pues les barques poden continuar pescant perquè no hi ha cap problema, no? I això una mica és les dinàmiques de cada lloc. Per exemple, la influència de les corrents, l'aportació de nutrients. El que és el Golf de Sant Jordi es veu bastant influenciat pels aports de nutrients del riu Ebre, que malauradament, tots sabem que també sofreix certa contaminació i certa influència, este estrès antròpic que estàvem parlant, no? Llavors, totes aquestes aportacions de residus i de materials indeguts provoquen que les espècies varien en funció del lloc i de la influència de cada lloc. Hem parlat de la pesca, hem parlat de la contaminació, val a dir també que el fet de que hi hagi piscifactories... tot això són llocs, són punts que tenen una càrrega de contaminants de forma directa al medi.
Estava buscant la contrarèplica de la qüestió i fins i tot, i ara marxem del Mediterrani, hem trobat notícies de que el fitoplàncton està creixent i sorprenentment al Golf de Mèxic amb filtracions naturals, important dir-ho, de pous de petroli. És a dir, que busca nous hàbitats inclús per reproduir-se. Clar, aquí parlem d'una qüestió molt diferenciada, tot i que, evidentment, tot i que hi ha pous petrolífers al nostre litoral, no són tan grans o de tanta extensió, i evidentment estan sent explotats, però sí que hi ha un continu moviment de mercants, de vaixells pesquers, de creuers, hi ha un moviment important que també deixen un residu al final. No sé si... aquest fitoplàncton podrà, tot i les seves davallades, buscar una... Normalment ens adaptem al medi que ens toca viure. pot tindre possibilitats de sobreviure, diguem-ne?
Clar, parlem de fitoplàncton en termes generals, ¿vale? Però el fitoplàncton està format per milers d'espècies de microalgues que formen este conjunt anomenat fitoplàncton i este conjunt anomenat zooplàncton en el cas dels microorganismes animals. Uh-huh. Llavors, cal diferenciar entre la biomassa, que seria el contingut de vida, en aquest cas parlem del contingut de fitoplàncton que hi hauria per metro quadrat, i cal diferenciar la biodiversitat. O sigui, hi ha organismes, que es diuen organismes oportunistes, que tenen la capacitat d'adaptació doncs, més desenvolupada que altres organismes, no? Dins del mateix conjunt fitoplàncton. Llavors, què passa? Que els animals oportunistes poden desenvolupar-se de forma exponencial, amb un creixement molt ràpid, i mantindre's en el temps bueno, d'una forma perllongada. Aquesta forma perllongada abarca també l'estudi que possiblement ens està dient, no? És que al Golf de Mèxic està creixent el fitoplàncton. Pues sí, pot ser correcte. Però a lo millor, d'aquí un temps, este fitoplàncton, com que hi ha un esgotament de nutrients i d'això, té una davallada. No parlem de matemàtica pura. Sí que és veritat que per fer els estudis s'agafen models matemàtics i amb això s'extrapola pues, a nivell mediterrani, a nivell atlàntic, a nivell Golf de Mèxic, com comentàvem ara, però sempre hi ha la influència del dubte de què passarà amb aquests organismes i sobretot tindre molt clar i diferenciar el que és la biomassa, que és el contingut per metro quadrat, i la biodiversitat, perquè no és el mateix.
Tu que la biomassa, diguem-ne, és la quantitat d'espècies de vives,
correcte.
I la biodiversitat és la quantitat d'espècies que hi ha
en aquest lloc. Perquè, per exemple, pots tindre un medi tancat, com pot ser una basseta que poguéssim tindre al tros, i veure que hi ha un boom fitoplanctònic i l'aigua es torna verda, però potser són totes de la mateixa espècie. A mi són tots cianofícies. I resulta que bueno, este medi no està equilibrat. Per què? Perquè no hi ha la presència d'altres organismes fitoplanctònics. M'explico?
Javi, abans d'acabar, apuntar que aquest estudi, per cert, està publicat a la revista Scientific Reports i que, doncs, a part d'aquest Institut de Ciències del Mar i del CSIC, doncs, ha comptat amb col·laboracions de diverses institucions europees, italianes, franceses i canadenques per poder donar la precisió d'aquest estudi, que són dels que es van realitzant i que, per cert, cal apuntar-ho que n'hi haurà un específic o un que recollirà més específicament sobre el mar català i sobre la problemàtica que estan patint el sector del peix blau i del per què desapareixen
aquestes espècies, perquè els últims anys la veritat és que sentes parlar la gent de la mar que va a la llum i així, i la veritat és que és una mica penós.
Abans d'acabar, avui és el Dia Mundial de l'Arbre, també és el Dia Mundial dels Boscos, i ja pensant en boscos, parlem dels terrestres i està molt bé. Un dia podríem parlar de la desforestació, que seria un tema també interessant, perquè aquí...
Dani, cada setmana ens sorprens amb algo diferent.
Amb algun tema. I aquí sí que tots qualsevol persona toca, perquè estem envoltats de fusta, a les nostres mateixes llars, o el paper que tinc a les mans, evidentment, surt d'un arbre. Però parlant de boscos, pensàvem als boscos de Posidònia, en les praderies de Posidònia, que ja que estem parlant del mar, doncs, bueno, allà hi ha força espècies, allà agafen oxigen, de carboni, i també, doncs, bueno, serveixen al final per evitar aquesta erosió costanera, encara que li diem algues, cada vegada més ja mos acostumem a dir-li
Posidònia. No?
Per tant,
sí,
també...
la veritat és que podríem dir que la influència de la Posidònia, de les fanerògames marines a nivell litoral, és molt important. Nombraves aquests factors, n'hi ha d'altres. Penseu que és la guarderia, per dir-ho d'alguna manera, és la guarderia, el que és a nivell tècnic i utilitzant un anglicisme diria la nursery, d'aquelles espècies que després formaran part de l'estoc pesquer. No de totes, naturalment, perquè doncs, hi ha espècies pelàgiques que naturalment no buscaran refugi a la Posidònia, però sí d'altres, com espècies demersals o bentòniques, que troben refugi quan són jovenets dins el que és l'àmbit de la Posidònia. Això és molt important. A part, el nivell de biodiversitat que hi ha que hi ha continguda en una sola fulla de Posidònia, és espectacular. Agafes una fulla de Posidònia, te la fiques al microscopi o a simple vista i veus centenars d'organismes que fas. Això és impressionant, no? Pensem que amb un metro quadrat de Posidònia, la superfície que hi ha O sigui, ja no és el metro quadrat, sinó que cada una de les fulles incrementa aquell metro quadrat, doncs, bueno, ara vaig a dir una exageració, per 100, per 1.000, el que sigui. I amb això s'incrementa el que és la biomassa i el que és la biodiversitat.
Doncs amb aquest apunt ens hi quedem, avui pensant també en els nostres arbres, sobretot també.
Cuidem els boscos.
Que hi cuidar-los, aquests boscos.
S'ha de ser prudent, el foc, sobretot, ara que ve època de bon temps, de rocidetes...
I que a més està ja prohibició de fer-ho sense permís.
Correcte, doncs hem d'anar molt de compte.
La gent que utilitza, doncs, que va al tros, sabem com cuidar-ho i, per tant, sobretot precaució per evitar desagradables incendis. Javi, moltíssimes gràcies, ens veiem d'aquí uns dies al Naturalment.
Adéu, bon dia.